El que demanem és que es revoqui la resolució per la qual es decreta la presó preventiva eludible amb aquesta fiança d'1 milió d'euros que sabíem que aconseguiria i que es mantingués la situació personal que fins ara havia hagut de presó preventiva sense fiança i comunicada.
Em sembla que també explicaves l'altre dia que un cop Dani Alves deixa d'estar pres, això té moltes possibilitats d'endarrerir-se tot aquest procés, no? Quant de temps creieu que pot trigar a resoldre's aquests recursos?
No és que tingui moltes possibilitats, és que s'endarrerirà. Òbviament, no és el mateix tramitar una causa de caràcter preferent que una causa ordinària. Pensem que en aquest cas tot el que està en la instrucció i el judici ha estat en 1 any i 2 mesos, que això és un rècord, és excepcionalíssim, i ara els recursos òbviament trigaran molt més, poden trigar doncs, més d'un any.
Tot i les mesures que se li han imposat, com la retirada del passaport, vostè creu igualment que hi ha risc de fuga per part de Dani Alves o ho veu complicat?
No, jo crec que hi ha risc de fuita, és a dir, aquest risc és que estava vigent i així la mateixa sala ho va acordar el desembre. És a dir, el desembre del 2023 la sala ja va dictar una interlocutòria dient que hi havia aquest risc de fuita i les circumstàncies personals de la persona processada i ara condemnada són les mateixes que el desembre. Per tant, aquest risc de fuita per mi es manté.
En aquests 5 dies que han passat des d'aquesta resolució, vostè recordo que el dia que la va saber deia que fins i tot li costava explicar-li jurídicament a la víctima el perquè d'aquesta decisió. L'entén una mica més perquè dos magistrats van prendre aquesta decisió i després hi havia un vot particular, recordem, que deia totalment el contrari. Ho entén una mica més, el perquè?
No. No, en absolut. En absolut, perquè insisteixo que en temes d'agressió sexual una persona ha estat condemnada per un delicte de violació, tot i que la condemna hagi estat recorreguda, que en aquest cas ha estat recorreguda per totes les parts, defensa de les dues acusacions, s'ha mantingut en presó i llibertat, en presó preventiva a l'investigat. Per tant, no sé quin sentit té de deixar-ho en llibertat i ningú dubtava, o per lo menos jo no dubtava en qualsevol cas de que pogués obtenir aquest 1 milió d'euros. Per mi no han estat 5 dies, o sigui, són 3, perquè ha estat el cap de setmana. Dissabtes i diumenges, òbviament, aquí els tribunals no estan treballant i pensem que si pel cas, que no ho sé, que sigui una taxació internacional d'aquest volum de diners, òbviament, no arriben 48 hores aquests diners.
No tenen cap sospita d'on poden haver sortit finalment aquests diners?
No, la veritat és que no tenen cap sospita. No.
En tot cas, sí que és cert que Dani Alves no es pot acostar a la víctima, sí que té unes mesures que l'allunyen de la víctima, no?
Sí, efectivament, s'han establert altres mesures cautelars per protegir, diguem-ne, els interessos de la meva clienta, i una d'elles és la prohibició d'apropament i comunicació per qualsevol mitjà.
Això és una cosa que preocupa o que us preocupa tant a la defensa com a la mateixa víctima, que s'hi pugui acostar o fins i tot que se'l pugui trobar pel carrer, encara que no sigui volgut?
Jo confio en que no passarà i no crec que l'investigat intenti apropar-se a la víctima de cap de les maneres. La meva clienta al llarg del procediment ja ha patit diverses pressions i no han estat per part de l'investigat, per tant no crec que ell ho faci ara, no confio, o sigui, no podem posar mai la mà en el foc i no està de més la mesura cautelar, però vull dir, ja la tenia aquesta mesura durant el procediment. O sigui que, vull dir, no hi ha res de nou amb la imposició d'aquesta mesura i no crec que s'incompleixi per part de l'investigat.
Pressions per part d'aquí, deia, de l'entorn de l'acusat?
No podem dir de l'entorn de l'acusat, però vull dir, sí que s'ha sentit seguida i perseguida. Per part de l'entorn de l'acusat, doncs no ho podem dir, òbviament, però vull dir que no cal, o sigui, és a dir, per la recuperació emocional de la meva clienta no cal ni que s'apropi l'investigat amb la seva llibertat, i òbviament per mi aquesta llibertat suposa una revictimització secundària per part d'ella.
Però es refereix a un...
I un obstacle per la seva recuperació, insisteixo.
Es refereix a un seguiment físic o vol dir a través de xarxes socials o d'altres mitjans?
Bueno, ja s'ha sentit seguida físicament, òbviament s'ha sentit seguida a través de xarxes socials quan es van difondre les seves imatges a través d'un vídeo totalment confeccionat i en algun molts moments.
Creu que hauria estat positiu, per exemple, no sé, alguna altra mesura de control, com per exemple la pulsera de geolocalització en aquest cas?
Doncs miri, no, perquè la pulsera de geolocalització, en termes generals, no en aquest cas, de vegades és poc efectiva, perquè no depèn només del bon ús que pugui fer la meva clienta aquesta pulsera, sinó també del bon ús que pugui fer la persona investigada. I la veritat que en moltes ocasions aquesta pulsera no funciona, per tant,
per
no
què?
És en aquest cas
dir?
En concret, sinó en termes generals.
Per què no funciona?
Perquè han de seguir unes instruccions totes les persones que porten aquesta pulsera electrònica i no es poden separar d'un terminal, diguem-ne, no?, que dona connexió a la pulsera que puguin portar al turmell. En moltes ocasions, des del centre Cometa, que és qui s'encarrega, no?, de supervisar el seguiment d'aquestes pulseres, es donen avisos perquè hi ha una separació del terminal que no implica que estigui la persona investigada apropant-se a la víctima, però a la víctima se l'avisa això, i això genera encara molta més ansietat. Per tant, no crec que la pulsa electrònica aquí fos, diguem-ne, una mesura que pogués tranquil·litzar la meva clienta.
Ella té dret a algun tipus de protecció policial o s'ha sol·licitat aquesta protecció?
No, ja, doncs, com qualsevol altra víctima de violència, totes les dones que tenen una ordre de protecció, doncs òbviament aquesta ordre de protecció es comunica a bases policials, a Mossos d'Esquadra, i fan el seguiment corresponent, no té un seguiment addicional.
Em deia evidentment que tota aquesta situació perjudica l'estat anímic de la víctima. Li volia preguntar com ho està gestionant ella tota aquesta situació ara mateix, des de que dimecres es va saber aquesta decisió.
Doncs realment és que ha fet una involució des que es va dictar la sentència condemnatòria, no? Però ja vaig comentar en el seu moment que la sentència condemnatòria bueno, doncs havia estat important en el sentit de que se l'havien cregut, però el fet de que bueno, vegi sortir en llibertat a poc menys un mes, no?, de dictar-se aquesta sentència, per ella és un drama realment. S'ho està passant molt malament.
M'imagino que s'haurà intentat aïllar al màxim de tota aquesta informació, encara que sigui complicat?
S'ha intentat aïllar, però és molt difícil. Molt difícil, perquè avui era la imatge, entenc que a nivell mediàtic, no?, de condemnat sortint en llibertat, i és difícil. Aïllar-se.
Vostè m'imagino que ha vist les imatges de la sortida de Dani Alves, que l'hem vist amb el cap alt, mirant endavant, no sé si menjant, sembla que menjava xiclet, no sé si, quina sensació, si vostè les ha vist, quina sensació li han donat aquestes imatges, si li ha semblat una actitud potser fins i tot una mica desafiant.
La veritat és que, de veritat, soc sincera, no he tingut temps de veure aquestes imatges, però bueno, suposo que és la mateixa imatge de quan va declarar el dia del judici, no?, amb el cap ben alt i continua negant els fets, que entenc que és en l'exercici del seu dret a la defensa, però bueno, les imatges avui no les he vist, però imagino, doncs, és el mateix posat que el dia del judici.
Quina feina, a banda d'esperar la resolució d'aquest recurs, teniu alguna altra opció ara mateix o quins són els propers passos?
No, per la nostra part i com a acusació particular ja vam recórrer la sentència. Ara fa pocs dies ens van donar trasllat del recurs que havia fet la defensa també contra aquesta sentència. Ara ens toca oposar-nos dins del termini, oposar-nos amb aquest recurs, i bueno, i esperar que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya es pronunciï.
Vostè és optimista? veient com ha anat tot.
Jo soc optimista en el sentit de que es confirmi la sentència, si més no, tot i que Fiscalia manté la seva petició inicial de 9 anys, i jo també mantinc la posició inicial dels 12 anys de presó, i jo sí que confio en els recursos, són recursos de caràcter tècnic, no entren en la valoració dels fets, sinó en és de perspectiva, diguem-ne, tècnico-jurídica, i confio, el tema és el temps, no?, que passarà en resoldre's aquest recurs i en quina situació n'hi haurà quan es resolguin aquests recursos, que poden passar, insisteixo, molt de temps.
Molt de temps, què vol dir? Anys?
Sí, podria ser. Això a mi em ve a recordar a Maristes, quan ha condemnat, tot i que no era ferma la condemna, va trigar moltíssim
a
poder complir la pena a presó, o fins i tot la manada, no?, també, que van recórrer i han estat en llibertat, doncs el temps que van trigar aquests recursos. Òbviament l'administració de justícia pateix un endarreriment important, està desbordada, i el fet de que no sigui una causa amb una persona privada de llibertat, doncs insisteixo que li resta, no?, aquest caràcter preferent a la seva tramitació.
Esther García, advocada de la víctima del cas Dani Alves, moltíssimes gràcies per atendre'ns una vegada més aquí a RAC1.
A vosaltres.
Que vagi bé. Bona nit. Bona nit.
Adéu, bona nit.
Doncs bé, aquesta és una mica la situació per part de l'advocada de la víctima després d'aquesta sortida de la presó de Brians 2 avui de Dani Alves, que, vaja, havia de passar tard o d'hora. De fet, pensàvem que seria fins i tot la setmana passada, i va haver aquestes dificultats en principi per reunir aquest milió d'euros, també el pronunciament del pare de Neymar, que va dir que finalment doncs la seva família no l'ajudaria perquè ara ja hi ha una sentència condemnatòria, però vaja, com dèiem, era qüestió d'hores, avui han arribat aquests diners, i Dani Alves que ja és a la seva casa d'Esplugues de Llobregat. Ara sentíem a l'advocada de la víctima que deia fins i tot això, que la víctima s'ha sentit seguida, no?, tant físicament, a les xarxes socials ja ho sabíem, evidentment, que havia rebut aquestes pressions amb aquestes imatges que van publicar la mateixa mare de Dani Alves, però també físicament, i el que comentava l'advocada, no?, tota la repercussió que té això que està passant en la víctima i la involució també psicològica que li està provocant tot aquest cas, Eulàlia.
Sí, ara em feies pensar amb el llibre de l'Àlvaro Fageme, que també és col·laborador del programa, no?, de Quan cridem els nostres noms, que explica molt bé aquest procés de revictimització, el trauma que suposa per una persona passar per una experiència tan traumàtica com és una violació, i en aquest cas, evidentment, hi ha un afegit, que és que doncs hi ha gent, no?, ara ho explicava molt bé l'advocada, hi ha gent que l'ha posat també a l'ull públic, que això és una cosa per la qual evidentment cap víctima hauria de passar mai, i en un cas tan mediàtic com aquest, la pressió que té, això, si recordeu, també va passar molt amb la víctima de la manada, en què al final el que s'acaba fent és revictimitzant una persona que ja està molt traumatitzada, i per tant això costa molt passar pàgina. És veritat que al final avui el que ens alerta, no?, és aquesta sortida, i jo crec que els ciutadans de peu, i en aquest cas jo també em poso en el bloc dels ciutadans de peu, és veritat que costa una mica entendre que si algú pot pagar molts diners el deixin sortir amb llibertat, no? I és veritat que la llei així ho diu, i per tant doncs és el que hi ha, però en qualsevol cas sí que és veritat que és algo que sorprèn i que et deixa una sensació una mica estranya, no? I que et deixa una sensació de dir, ostres, llavors com més ric ets, més possibilitats tens de quedar amb llibertat, i jo crec que aquesta sensació de contradicció la tenim tots, però al final el cas que tenim al davant, jo crec que la gran victòria tant de l'advocada i evidentment de tota la gent que defensa la víctima és que es va demostrar que aquí hi havia hagut una violació, i encara que això només és un primer pas per poder passar pàgina, doncs sí que és veritat que al final aquí s'ha demostrat, i jo crec que Dani Alves, malgrat pugui estar en llibertat, la pressió que sentirà passant pel carrer, o la pressió, no només la pressió, sinó que estic convençuda que el munt de contractes que li han caigut, Dani Alves mai es traurà això de sobre, i això no el victimitza per res. El que vull dir és que a Dani Alves també li costarà molt, i ho hem vist ara amb el que explicades al pare de Neymar, també li costarà molt refer la seva vida, ja no com a futbolista, sinó com a persona que es vulgui guanyar, perquè qualsevol marca i patrocinador s'ho pensarà moltíssim abans de finançar una persona que ha estat literalment sentenciada per violació.
També et dic que això ho veig de imatge d'una discoteca en Marbella. És a dir, que el problema és que aquesta cosa o aquesta situació que diguéssim que des d'un prisma català es veu d'alguna manera, o des d'un prisma diguéssim no machista es veu així, jo crec que encara hi ha gent que defensa a Alves en quan ho parles amb la gent al carrer. Con lo qual, jo crec que el futur futbolístic d'ell, jo crec que sí que està en qüestió completament, però diguéssim que estic segur que ell trobarà una manera de malauradament sacar un rèdit de la situació, perquè jo crec que això lo posa en aquest nivell de macho alfa que moltes vegades...
Però publicitat, Camilo, veus, tu creus?
Però no, però en un nivell forocotxes, per entendre's. No? O sigui, una cosa realmente cutre, perquè és que és veritat que recordem els missatges de suport a les policies de la manada dentro, per exemple, del cor. És a dir, que en realitat això lo deixa com... Bueno, no ho sé, tinc els meus dubtes respecte a això. Però altra contradicció que em va cridar molt l'atenció és que no hi ha ningú protestant contra la... Bueno, o sigui, hi ha com una pancarta, però en realitat la gent que està protestant contra la consellera de Justícia, mm-hmm. i que en realitat si fem l'elevació...
De fet, els crits que se sentien avui quan Dani Alves ha sortit aquests metres fins a agafar el cotxe era... Tots som Núria adreçats a la víctima, a la cuinera que va morir assassinada a la presó de Mas d'Enric.
I que, aunque evidentment l'assassinat ha estat una cosa terrible, de totes maneres, aquestes protestes han tingut un regust de esmena a la totalitat del sistema penitenciari català i ha obert una porta a qüestionar la rehabilitació, a qüestionar un montón de coses que jo crec que són centrals en un estat de dret. I entonces tenemos aquesta protesta respecte a això i veurem un senyor que està usant tot el seu dret per a sortir per el seu propi PP després de pagar un milió d'euros de la càrcel. Jo crec que aquesta imatge és molt dura de veure.
Maria.
No, per fer una esmena una mica la totalitat de tot el que s'ha dit. Dani Alves no surt perquè és ric i per com que pot pagar aquesta quantitat, surt. Hi ha una fiança que se li imposa d'acord amb la seva capacitat econòmica. Si ell no tingués aquesta capacitat econòmica, la seva fiança hauria estat molt inferior. I en tot cas, si pot sortir, no és que quedi lliure després d'haver complert només un any i dos mesos de presó, sinó que estava en presó preventiva... hauria continuat estant en presó preventiva, i la presó preventiva és una mesura que s'ha d'establir si no hi ha cap altra mesura que sigui menys gravosa. En aquest cas, el tribunal avalua que no hi ha risc de fuga. Podem pensar si ara hi ha una contradicció respecte del que s'avalua ara i respecte del que no. Jo crec que hi ha motius per pensar-ho, perquè la pena és més baixa i que, per tant, ell pot pensar que realment no li surt a compte fugar-se per una pena com la que li han acabat imposant. Però si pot sortir és perquè estava en presó preventiva. I en presó preventiva... no, és a dir, no és que ell hagi complert, insisteixo, i crec que és molt important que s'entengui això, no és que ell hagi complert una part i ara marxi, és que és una pena que estava complint preventivament. Quan la pena estigui confirmada i la sentència sigui ferma, complirà la pena que li faltava, si és que li faltava pena per complir. Que en qualsevol cas, i encara que això no hi hagués hagut aquesta interlocutòria d'alliberament, segurament amb la pena que li va caure de 4 anys i mig hauria accedit a uns permisos de en un termini molt breu, que igualment haurien permès que sortís. Jo em pregunto d'aquesta, i és evident que la situació per la víctima no és fàcil, però és per l'alliberament en si o és per tot el que acompanya, no?, mediàticament també això, perquè jo la setmana passada vaig sentir afirmacions als mitjans i de companys tertulians que em van escandalitzar molt, que deien no, quin missatge social estem donant. L'objectiu de la justícia no és donar un missatge social, perquè seria tant com dir que si tu ets ric i el teu cas és mediàtic, has de pagar per tots amb una pena exemplaritzant o amb una judicialització exemplaritzant que algú potser anònim no hauria de complir. L'objectiu de la justícia és la reinserció d'aquesta persona, el fet que aquesta persona o la seguretat, que jo crec que la podem tenir tal com ha anat tot i el que haurà pagat també en termes reputacionals, que aquesta persona no tornarà a delinquir, i evidentment, de manera col·lateral, perquè les víctimes no estan al centre del sistema penal, i això és molt important dir-ho, que la víctima evidentment tingui aquesta tranquil·litat i aquesta assegurança. Jo no sé si per part de l'acusació particular es va plantejar un posicionament de màxims de dir no, volem que continuï a la presó, però es van plantejar peticions subsidiàries de dir si no segueix, no ho sé, perquè no he tingut accés al els escrits. Vull dir, si no té accés, o si aquesta persona no ha de romandre a la presó, llavors, en el seu defecte, doncs potser no han passat pel jutjat cada 15 dies, sinó passar-hi cada dia. El tema de la pulsera, que diu que no funciona...
I ha de passar
funciona,
cada divendres, però en el cas de Daniel.
O cada setmana. Mm-hmm. El cas de la pulsera, que diu que no funciona, no sé si hi hauria hagut mecanismes per trobar que funcionés i que això realment, i jo crec que per l'interès que té Dani Alves, perquè és la persona que és, doncs possiblement s'hi hauria adherit més o menys, però crec que es plantegen coses que es barregen d'una manera no potser malintencionada, sinó potser per desconeixement, que em preocupa perquè al final lesionen l'objectiu últim de la justícia i la manera com el sistema penal està organitzat i els objectius que té, que són els que són. Llavors, no sé, evidentment, ara veurem com acaba i veurem què passa aquests dies i segurament trigarem molt, però també em genera certa contradicció que l'advocat de l'acusació particular digui no, clar, anirà més a poc perquè no és una causa en pres. Bueno, és que està bé que les causes en pres vagin més ràpid perquè hi ha una persona que està privada de llibertat i que està privada de llibertat de manera preventiva sense tenir una pena confirmada, doncs està bé que les coses s'accelerin. Ara mateix, no sé, no? Aquí en parlàvem un dia al principi, quan es va confirmar la condemna, que dèiem, què és el que pot... reconfortar realment a la víctima, no? La justícia restaurativa, que és una cosa que últimament s'intenta parlar-ne més i la Generalitat diu que hi posa més mitjans, en els casos de violència sexual està expressament prohibida. Però ens hem de preguntar també què pot fer que la víctima se senti realment restaurada d'aquest mal que ha patit. I no hi estem posant atenció en això. I tot és, ostres, Dani Alves passa només un any i dos mesos a la presó. No és això, i crec que ens falta potser també una mica de perspectiva i una mica més de serenor per veure les coses com són, enquadrades dins del seu propi discurs.
Però sí que és veritat, Maria, que hi havia un vot particular dels tres magistrats que es van pronunciar, que considerava que el més oportú era que Dani Alves es mantingués en presó preventiva. Vull dir que dins de que segurament la resolució està feta impecablement i no es pot recriminar res, dins d'això també hi pot haver diferents punts de vista.
Sí, no, totalment, o sigui que aquí, i com deia, o sigui que és el que podríem discutir, de si realment hi ha risc de fuga o no, i de si hi haurà risc de fuga. Imaginem-nos que ara el TCJ augmenta la condemna, doncs segurament el risc de fuga augmenta, perquè en una, no, pel propi acusat posant una balança el que en podria treure de fugar-se del que no, doncs potser considera si la pena augmenta que li surt més a compte marxar. I evidentment aquesta és per mi la discussió de si hi ha el risc de fuga o no, però no el fet de si pagues més diners o si ets ric, llavors la justícia és una altra, perquè és que segurament la cosa va exactament al revés, en el sentit que és Dani Alves, si no fos Dani, i això és una mica d'allò dir-ho, però segurament Dani Alves, si no fos Dani Alves, no hauria entrat en presó preventiva, perquè n'hi ha una pila d'agressions sexuals d'aquest tipus, on els acusats no entren en presó preventiva i no hi entren fins que no tenen una pena confirmada. Llavors, crec que no, també, i jo evidentment sense posar en qüestió els fets provats de la sentència, Déu me'n guard, i sense posar en qüestió pròpiament el procediment en si, però crec que a vegades això, que ens falta una mica més de perspectiva per aterrar les coses en els termes jurídics, que al final és del que es tracta.
Però és a dir, no estic d'acord, però al mateix temps jo crec que no ha estat una causa normal, és a dir, no ha estat una causa que des d'un principi ha estat mediàtica, però des d'un principi el judici paral·lel als mitjans, recordo del mateix dia en aquesta casa i en totes les cases, va ser un seguiment molt bèstia, i que jo crec que en aquest sentit no pots considerar que la condemna hagi de ser exemplificant, però és veritat que tampoc és un judici normal.
No, però i per això van, o sigui, jo crec que hi ha moltes coses que s'han fet bé en aquest judici, que és la protecció de la víctima, que no passa sempre, i hauríem d'aspirar, no? La setmana passada també quan es deia, no, hi ha una justícia per rics i una per pobres, però què volem? Que la justícia de tothom sigui com la que entenem que és la dels rics, o que tothom sigui com la dels pobres? Perquè deien això, no, en Sandro Rosell es va passar 2 anys en presó preventiva, bueno, què volem? Que tothom sigui o que passi pel calvari de Sandro Rosell? Jo crec que hauríem d'aspirar exactament al contrari, i quan es parla, i efectivament el judici va tenir diferències, que jo crec que són molt positives.
En el cas de Sandro Rosell, finalment no hi va haver condemna, i va passar tot aquest 2 anys no, presó preventiva, i aquí, sí, sí, tot i que no és, no és ferma, sí que hi ha una condemna.
Sí, sí,
condemna.
No, absolutament, no, ho veia com diferent. Coses que em vaig sentir dir quan parlàvem d'això. Però que és veritat que aquest judici ha tingut coses que crec que són molt importants i està molt bé que hagin passat així, no es va filtrar absolutament res, que jo pensava, en algun moment hi haurà alguna imatge i algun periodista que gravarà amb el mòbil, doncs això va estar super blindat i en aquest sentit va anar molt bé, ha anat molt ràpid a més o més, ho deia ara l'advocada, que ha anat inusualment de pressa, perquè no passa mai una instrucció d'aquest tipus que en un any i poc, o un any ja tingués el judici, i això està bé i és evident que té un ressò mediàtic i segurament com a tal s'han pres unes prevencions que potser no s'hi haurien pres, però el que volia dir és que no podem pensar que les coses mediàtiques han de ser exemplaritzants, que pel fet de que aquesta persona la coneix tothom ha de tenir una pena que serveixi, que tingui un missatge social molt clar, perquè val per això i val pel contrari. Em sembla perillós perquè ens porta a una justícia pràcticament medieval de la qual crec que hem de fugir de totes.
Jordi.
No hauria d'opinar del que diuen els altres tertulians, però em sembla la intervenció de la Maria és perdona, però és una intervenció molt valenta, perquè és molt fàcil deixar-te portar per la tendència en aquests moments, no? I crec que no puc afegir res més del que ja s'ha dit, no? Sí que es demostra un cert desconeixement de la societat sobre com van els com va el dret, no? I per tant també la gent es deixa portar més pels instints i tot plegat, no? I sí que no ajuda, com deies tu, Anna, que dels tres jutges un faci un vot particular que esmena la visió dels altres, però la Maria ha pogut explicar que deia, no, és que el tema és si hi ha risc de fuga o no, però en tot cas el procediment està ben fet, no? Jo crec que ens ha sobtat a nivell de societat que al principi va ser com molt exemplaritzant, és a dir, no, presó preventiva, no podrà sortir, ens creiem la víctima, no?
Però estem donant per fet que això es va fer amb una voluntat em surt la paraula, que l'acabes de dir, es va fer amb aquesta voluntat de posar una exemplaritzant.
Semblava això.
Sí, però potser, però no, això no. Ho estem deduint nosaltres.
Acabo l'argument.
La jutgessa sempre va dir que hi havia prou indicis com per mantenir-lo en presó preventiva.
Però vam començar que semblava que ho seria exemplaritzant. Diuen que s'han fet moltes coses bé en aquest judici i ara, en canvi, doncs s'han fet altres coses que no són tan exemplaritzants, i si al principi no ho eren perquè era un famós, hauríem de pensar que ara tampoc ho són perquè sigui un famós. En tot cas, hem de creure que el sistema funciona d'una determinada manera que et porta cap aquí, no? I jo, per afegir, només dir, era complicat en el seu moment defensar la presumpció d'innocència, i jo ho vaig fer, no? També dèiem que quan hi hagués sentència, doncs que tot el pes de la llei caigués sobre ell si era culpable, no? Ara, a mi em pot semblar poc pes o molt pes, però en tot cas és el que sembla que en aquests moments està caient, i em porta les dues reflexions, més enllà, com que jo no soc jurista, potser més ètiques o filosòfiques, de dues coses. També agafa una mica el to de l'advocada defensora, no? Que evidentment, clar, el sistema penal no pot ser de venjança, ha de ser de justícia. I això, quan tens una visió que no t'afecta directament, doncs pots dir-ho, quan ets part implicada o ets fins i tot la víctima, costa molt d'acceptar, no? I per altra banda, la setmana passada parlàvem del sistema català de presons, no? Que és un tema, és un sistema que fomenta la reinserció. I jo crec que aquest és un bon moment per dir-li a la gent, ei, que quan diem que defensem la reinserció, estem dient precisament que el nostre model és que la gent es pugui reinserir socialment i no podrir-se a la presó, no? Potser no és ben bé el que estava denunciant l'advocada defensora, ja ho entenc, però crec que són situacions que et conviden a pensar en pròpia pell, de dir, vale, quan diem que som un sistema molt progre de reinserció, vol dir això, que les persones quan han complert una part de la pena s'espera que per bon comportament puguin no repetir els seus delictes i per tant es puguin reinserir, no? Per tant, evidentment, davant del mirall et porta a temes que socialment t'incomoden molt.
Jo crec que també una de les coses que deia la Maria, jo crec que també mostra que s'està fent un aprenentatge, i ja sé que dir que la justícia està en aprenentatge és com si fins ara hagués estat injusta, no? I segurament en moltes coses com a mínim no tenia una mirada com la que pot aportar ara any 2024, però per exemple el tema aquest de la protecció de les víctimes és una cosa que fa molts anys que es lluita, i en aquest cas doncs sembla que com a mínim s'ha començat a acostar-se al que hauria de ser, que és que les víctimes no vagin allà. Jo crec que ho vaig explicar un dia també en antena, vaig haver d'anar com a testimoni amb un judici de violència de gènere, i em vaig trobar que ens estàvem esperant tots a la mateixa sala, la víctima, l'agressor, els testimonis, tots, no? Llavors, bueno, en aquest sentit jo crec que sí que la justícia va fent passos, no sé si passos amb tanta velocitat com els que no, com el que es voldrien, però en qualsevol cas, passos.
Deixem aquest tema, falta un minut per arribar a 2:15. Res, un minut i de seguida tornem. A veure.
RAC 1.
Cotxe. Cop. Tot arreglat. És molt senzill assegurar-se amb Helvètia. Simple, clar, Helvètia.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas del teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. I ara aprofita les ofertes especials a la xarxa Ford de Catalunya i gaudeix del teu nou Kuga aquestes vacances.
Tens objectes antics i els vols vendre? Miquel Cornelles. Compra-venda d'antiguitats. Comprem mobles, pintures, escultura, rellotges de luxe i joies antigues. Comprem herències i pisos sencers. Màxima serietat i discreció. Miquel Cornelles. Compra-venda d'antiguitats. Telèfon 699 47 59 49.
Més enllà de RAC 1, RAC1.cat, el portal de notícies de RAC 1. RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Dos quarts de deu de la nit. Avui, com dèiem, també al sumari tenim diverses informacions en l'àmbit internacional i totes tenen a veure doncs, amb aquesta situació de tensió, també de violència, d'entrada d'una banda amb l'alto al foc que ha demanat el Consell de Seguretat de l'ONU amb l'abstenció dels Estats Units, però també amb aquesta insistència que hem vist per part de Vladimir Putin de no voler donar per segur, ara sí que ha dit que Estat Islàmic estaria darrere d'aquests atacs, però vaja, encara hi posa el dubte d'Ucraïna darrere, i també això de retruc ha fet que França, per exemple, hagi elevat al màxim el nivell d'alerta antiterrorista. Per analitzar-ho tot plegat, tenim en línia l'Ernesto Pascual, que és analista en política internacional i europea, és professor de la UOC. Senyor Pascual, bona nit.
Bona nit.
Li volia preguntar, primer de tot, per aquesta decisió que hem sabut aquesta tarda de l'ONU, dels Estats Units, que s'han abstingut en aquesta votació del Consell de Seguretat, i això és el que ha permès aprovar aquesta petició d'alto al foc a Gaza. Evidentment, Benjamin Netanyahu doncs no li ha agradat gens, ja ha fet algunes anul·lacions, el viatge que havien de fer a Washington, també diversos delegats d'Israel. Vostè creu que això encara pot tensionar més les relacions o creu que aquí als Estats Units s'ha vist una mica entre l'espasa i la paret i al final s'ha vist forçada a fer aquesta abstenció?
Bueno, diverses coses interessants d'aquesta decisió. En primer lloc, han sigut els membres no permanents els que l'han inspirat, cosa que fins ara havien sigut Xina i Rússia, havien bloquejat Estats Units en totes les... amb una decisió que s'havia intentat prendre en el cap de setmana també, i fins a quatre votacions, i han sigut els països no alineats, els que junt amb Xina i Rússia han dut a terme aquesta alternativa. És significatiu en el sentit de que potser les potències no poden parlar entre elles, però sí que hi ha un cos mediador al mig que permet portar accions, no? I d'una altra part està l'extensió dels Estats Units. Jo crec que Biden havia enviat diversos missatges, o el govern de Biden havia enviat diversos missatges a Israel en el sentit de que això s'estava anant de les mans en certs aspectes, no? Sobretot humanitari. Estats Units ha estat molt acostumat a que quan Israel actuava, ell feia de germà gran en un moment determinat i parava les ofensives. En aquest cas, Israel no estava molt disposada a escoltar els Estats Units en aquests termes, i els Estats Units no és que s'hagi vist entre l'espasa i la paret, però sí que la pressió internacional és tan gran que, efectivament, ha pres una decisió insòlita fins al moment, i com tu has dit, no, que no ha caigut massa bé en els ambients israelites.
Això suposarà un distanciament entre els Estats Units, entre les relacions històriques d'Estats Units i Israel?
No, és un distanciament impossible per ambas parts. Uns perquè sense la protecció dels altres no viurien bé, i altres perquè sense l'enclau d'Israel a dintre de l'Orient Mitjà no tindrien una influència com la tenen en aquests moments. És a dir, potser un desacord en aquest moment, però no serà a llarg plaç.
Creu realment, per tant, que hi ha possibilitats reals que s'apliqui aquest alto al foc, ara mateix, amb aquestes circumstàncies?
Tot dependrà molt i molt de fins a quin punt els Estats Units puguin pressionar Netanyahu, encara que hem vist que efectivament ha suspès les visites de que precisament anaven a explicar l'ofensiva terrestre a Rafah, no? I a lo millor els Estats Units lo que no volen és aquesta ofensiva terrestre, no? Potser sí que en un moment determinat es poden donar un parèntesi, no? Però no ho tinc tan clar perquè Netanyahu és més aviat, en aquests moments està en les mans dels més durs i no sé si cedirà o no cedirà en aquest aspecte.
Per tant, d'alguna manera, als Estats Units ja li ha anat bé que s'hagi anul·lat aquest viatge.
Sí, li ha anat bé perquè estava en una situació compromesa en el sentit que, com et deia, anaven a explicar quins serien els següents passos d'aquesta guerra, no? I potser els Estats Units, de cara a l'opinió internacional, la falta d'ajuda humanitària, les morts que s'estan produint, són massa pes per la política internacional nord-americana.
Això era un tema. L'altre, com dèiem, si mirem cap a Rússia, el Kremlin, que encara continua qüestionant aquests atacs de divendres de la setmana passada a Moscou, vostè creu que Putin ara té encara una excusa més per poder intensificar aquests atacs a Ucraïna?
Bueno, Putin necessita diverses coses. Aquests atemptats posen en dubte la seva política de seguretat, de presentar-se com a l'home fort que impedirà que hi hagin actes terroristes a dintre de Rússia. Recordem que ell precisament es fa famós per la crueltat en les guerres, la repressió tras atemptats a les guerres de Txetxènia i totes aquestes coses, no? Aleshores, això fa temblar aquesta imatge, per una part. Per una altra part, és una fallida de seguretat claríssima, perquè a més s'havia avisat als serveis secrets per part dels britànics i els nord-americans d'aquesta possibilitat, els serveis secrets russos, que no, diguem que no li van donar tota la credibilitat. No avançarem més en aquest aspecte, no?
Què vol dir?
No, bueno, no sé, que sempre que hi ha un atemptat hi ha fallides de seguretat, però també es poden entendre com si aquestes escletxes que s'obren en el sistema d'intel·ligència tenen a veure amb alguna resistència interna, també, dintre de...
És una voluntat d'haver ignorat aquests avisos, vol dir.
Però no necessàriament per part de Putin, no necessàriament per part de Putin. També hi ha moltes forces que juguen, perquè a vegades estem pensant només en Putin com a figura, i això és un mite. O sigui, Putin no sostindria si no té al voltant tota una sèrie, tot un engranatge que li permet mantenir aquesta... I potser en algun moment alguna part de l'engranatge no està tan d'acord en les polítiques que estan duent a terme. En tot cas, sense entrar en aquesta derivada... Putin canvia la narrativa. Precisament per davant d'aquests problemes necessita canviar la narrativa. I aleshores la narrativa és: els hem enganxat anant cap a Ucraïna, no són l'estat islàmic K, o ni el del nord, ni res, sinó que són realment ucraïnesos. Això sembla que és, i més amb la publicitat que acabarà fent a l'estat islàmic K, s'anirà desmentint, però ell necessita reforçar aquesta idea de estem en guerra, i més perquè cridarà Nova Gleva ara, i són 250.000 homes que necessita. Aleshores està claríssim que aquí hi ha un discurs de seguretat i un discurs de dir la guerra cal fer-la i cal que en dongueu escalf en aquest aspecte.
En tot cas, això ha afectat a aquesta suposada invulnerabilitat que hi havia al voltant de Putin fins ara?
Sí. És el que et deia en principi. Aquesta imatge de seguretat, d'home fort, que intenta transmetre sempre, a part dels seus missatges de la gran Rússia i totes aquestes coses, doncs bàsicament, el que ara es posa en qüestió és que en el cor de la Rússia més propera, doncs s'estan produint atemptats que, per altra part, sempre hi ha hagut. No sé si recordeu, per exemple, el del teatre, on van morir i va ser reprimit amb molta força per part de l'exèrcit rus, no? Però ja va haver-hi també problemes a Txetxènia. Aquests atemptats han sigut habituals, i més perquè els musulmans que veuen a Rússia com problemàtica, o sigui, com un estat declaradament enemic per el seu comportament a les guerres de Síria, Israel, o sobretot la seva aliança amb Iran, perquè recordem tot aquest caos que hi ha, el ISIS-K és sufista, mentre que els iranis són xiïtes, no? I el recolzament claríssim que té Rússia per part d'Iran, per exemple, amb els drons que li fabrica per la guerra d'Ucraïna, això li posa en el punt de mira. Però sí, aquesta sensació d'invulnerabilitat ha caigut en molts aspectes.
I això també ens porta a fer-nos la pregunta de quines conseqüències pot tenir també tot això a Europa, sobretot després d'avui, que hem sabut que França ha elevat al màxim el nivell d'alerta antiterrorista. És a dir, quins fonaments té Emmanuel Macron per haver fet aquest moviment?
Home, bàsicament que França té una població àrab en general molt gran, i problemes no hi ha de terrorisme, sinó bàsicament de convivència, que poden radicalitzar-se. Des de fa molt de temps els francesos estan molt especialitzats en buscar aquesta radicalització a dintre de la seva terra, no? I també és monitoritzant aquells que viatgen a països que són susceptibles de tenir camps d'entrenament en aquest aspecte, no? Aleshores, davant de la... Jo veuria aquest elevació de l'alerta màxima com una preparació de cara a tota la seguretat que han de tenir cap als Jocs Olímpics, no?
Això és el que precisament és la següent pregunta que li volia fer, perquè justament demà, dia 26, faltaran 4 mesos justos per la cerimònia d'inauguració dels Jocs Olímpics a París. Vostè creu que a hores d'ara França ho té tot controlat, o és real aquest risc d'atac terrorista durant els Jocs Olímpics, amb la repercussió mediàtica i tota la gent que viatja, que mou uns Jocs Olímpics?
Jo crec que és un avançament de mesures precisament davant d'aquest increment de l'activitat terrorista i també en general d'aquesta situació de tensió geoestratègica que s'està produint, no? I França ha decidit que protegir-se abans, si vols dir-ho així, una bombolla a sobre d'una altra bombolla. Ja tenien preparat i tenen preparat, i des de fa temps ja està funcionant la monitorització de les persones que estan entrant i sortint del país i la preparació de la seguretat dels Jocs Olímpics. Però si vols dir-ho així, és un toc d'atenció clarament a tota l'estructura de seguretat francesa per posar-se ja a vigilar que no hi hagin problemes durant els Jocs Olímpics. Jo no diria que hi ha una possibilitat més alta de que hi hagi un atemptat. La possibilitat, a lo millor precisament activant els mecanismes des d'aquest moment, és més baixa en aquest aspecte, no?
I acabo, a casa nostra creu que hem de patir o que el nivell d'alerta es manté igual que aquests últims darrers mesos?
En quant al risc d'atemptat internacional terrorista, jo, en tot cas jihadista, no tinc una informació molt directa en quant a aquest aspecte. Sempre hem d'estar alerta, però els missatges, com a mínim, també són grups que, hem d'entendre això, són grups que són cèl·lules que van actuant de diferents maneres. I una de les coses que l'ISIS-K, per exemple, ha dit és que aniria, per això França ha augmentat també la seva seguretat, que aniria contra aquells que han donat suport explícit a Israel amb aquesta guerra contra Palestina, sí. No? I aquests països, és Rússia, és és França, etc. Nosaltres en aquest aspecte ens hem desmarcat bastant, o sigui, podríem estar amb un nivell més baix, però això no ens assegura res, no? I una altra cosa és el discurs bel·licista que s'està integrant en la societat europea, ja sigui Margarita Robles, ja sigui Putin dient lo de la Tercera Guerra Mundial, però sí. Jo aquí sóc una mica més escèptic.
Discrepa, perquè... d'aquestes últimes Home. Declaracions de la ministra, també?
Home, discrepo en el sentit de que jo entenc la necessitat de vendre a la societat la idea del rearme, no? Més que res perquè, mira, i t'ho poso a molt futur, no? Però si guanyés Trump ja en el seu mandat ens va tirar de les orelles no només a l'estat espanyol, sinó a molts estats morosos de la OTAN, per dir-ho així, no? Posem que guanya Trump, és el primer que farà, dir, no us vaig a pagar la OTAN, o sigui, feu el favor de complir amb els estatuts, no? O sigui que, si vols veure-la així, és una... A tota la societat europea se'ns està dient, atenció, necessitem gastar més diners en seguretat. Però una tercera guerra mundial significaria un joc de destrucció massiva en el que importaria bastant poc les armes convencionals si fem cas de lo que està dient Putin, no? Però jo crec sincerament que amb això hem de rebaixar la tensió perquè jo crec que a ningú li interessa anar cap a l'ús d'armes nuclears, evidentment, i que tampoc hi ha una preparació de la Unió Europea, per exemple, per afrontar una guerra per si mateix contra Rússia. O sigui, és absolutament impossible.
Doncs ha quedat claríssim, Ernesto Pascual, com dèiem, analista en política internacional i europea i també professor de la UOC. Gràcies per atendre'ns avui al 9C.
A vosaltres.
Que vagi bé, bona nit.
Adéu.
Bé, algun comentari sobre el que ens deia el senyor Pascual ara?
Molt ràpidament, que als Estats Units estem en any electoral i això s'ha de tenir sempre en compte quan es valora el que fa o deixa de fer als Estats Units, per lo bo i per lo dolent, eh? Vull dir que segurament no ha actuat en part fins ara perquè estan en un any electoral i per tant qualsevol moment les pot llegir, sobretot pel lobby jueu que és molt fort als Estats Units, i al mateix temps segurament ara ja la pressió, com deia el professor, ha sigut massa forta. Dos, jo diria que Putin va virant el seu discurs però necessita un dia perquè clar, està tan enfocat a Ucraïna, que necessita virar el seu discurs i al final també és molt difícil llegir des d'aquí, no? Hi havia allò dels kremlinòlegs, no? Que eren la gent que entenien què passava dins del Kremlin. Us recomano molt un llibre que es diu El mag del Kremlin, que el vaig llegir l'estiu i la veritat és que explica molt bé com Putin va teixint tot el seu poder dins del Kremlin. I per tant jo crec que al final Putin ja va acceptant que això es tracta d'obrir un altre font de guerra que no passa per Ucraïna. I finalment jo només diria una cosa amb el tema del Consell de la Seguretat de les Nacions Unides, i és que l'alto el foc s'ha fet fins al final del Ramadà, que és el 9 d'abril, per tant tampoc ara cantarem gaire victòria, vull dir que això són 15 dies d'alto el foc, bàsicament és l'acord que han arribat. És més que res, però en qualsevol cas tampoc és...
Insuficient.
Exacte.
Camilo.
No, l'última cosa que jo crec que és important és també la lectura que fa Estats Units respecte a si és vinculant o no l'alt el foc, no? I com s'hauria de forçar la seva aplicació, no? Perquè diguem que Estats Units fa com una lectura molt, molt oberta d'això, mentre que diguéssim la representació palestina que està en la ONU feia una cosa completament diferent, i aleshores jo crec que ahí sí es juga molt una cosa que ha estat en qüestió tot aquest temps, i és realment si la diplomàcia o aquestes entitats supranacionals tenen realment algun pes o algun no, i si les seves recomanacions realment sirven per alguna cosa.
Jordi.
Jo crec que hem de celebrar que les institucions internacionals, el multilateralisme, encara que tard i malament i no com ens agradaria i tot plegat, doncs funcionin, més o menys, amb més intensitat, tinguent en compte que hi ha eleccions, etcètera, etcètera, però és que és un lloc on hem d'agafar-nos. Mig món està en guerra. I a més a més, Europa està envoltada de conflictes bèl·lics amb molta intensitat. I jo crec que en aquest sentit és una bona notícia, i encara que xoqui dir-ho, que la guerra té regles. I també i això és important subratllar-ho, la guerra és injusta, o pot ser-ho, o és cruel, segur, però fins i tot això està estipulat de què es pot fer i què no es pot fer, i per tant val la pena que hi hagi institucions que puguin fins i tot
institucions que no tenen capacitat de fer complicar-se regles, tot i així.
En tot cas,
sí,
fer canviar el vot. Sí, m'agafo aquí, és que si no què?
Sí, però, no, la setmana passada van votar en contra i aquesta setmana
exactament,
ja
s'han mogut i tot plat. Perquè hi ha una cosa que també volia subratllar, que és la solidaritat entre països no vol dir adhesió al 100% als seus governants. I en aquests moments hi ha països que han ostentat solidaritat durant molts anys que els seus governants estan molt radicalitzats. En el cas d'Israel i Palestina, per mi, tots. Però és a dir, val la pena també entendre a vegades els suports històrics respecte als governants, que no és una, que no és una adhesió. I per últim, és a dir, a molts ens ve de gust que el Putin no li vagi bé. Compte amb celebrar atemptats de l'ISIS perquè van malament a un que volem que en aquests moments tingui problemes. Perquè és un problema molt greu.
Però qui ho ha fet, això? De...
Hi ha una...
celebrar.
No, ningú. És a dir, no, perdó, no, si s'ha entès això, hi ha un punt de dir ara el Putin té un problema, perquè realment el Putin té un problema, és evident. I s'ha demostrat que el seu discurs de que protegiré tots els russos pues, ha fracassat perquè té un atemptat a dintre Moscou, i això, Moscou, molt bé. Pot un atemptat terrorista, de terrorisme islàmic. Per tant, en aquest sentit, és a dir, no és un alliberament, és a dir, té un problema molt gros que afecta tota Europa i tot el món.
Maria, per tancar aquest tema.
No, que a mi que això de lligar tot el que passa, que segurament hi ha una part que és que sí, però lligar tot el que passa al món o totes les amenaces terroristes del món, el que està passant a Israel i el que està passant a Gaza, jo crec que se sosté molt poc. Putin ara mateix no és un gran amic d'Israel. O sigui, jo crec que és molt agosarat dir hi ha un atemptat d'estat islàmic a Moscou perquè Putin ha donat suport a Israel. El que passa és, i això és veritat, que hi ha una, aquesta escalada bel·licista, que tampoc no sabem, jo crec, exactament d'on ve, perquè jo crec que s'ha de deslligar del que està passant a Israel, potser té més a veure amb el que està passant a Ucraïna, però ja és una remor que fa anys que sentim, no? I aquesta crítica a tenir un paper propi i no una remor dels Estats Units per part de la Unió Europea. Però també diria que és com molts governants aprofiten aquesta situació per, bàsicament, retallar drets fonamentals. És una cosa que França fa molts anys que fa, després dels atemptats a Bataclan va haver un estat d'emergència que es va allargar, si no recordo malament, durant un any i mig o dos anys, de manera bastant injustificada, i que té a veure també amb la forma com, crec, els líders europeus pretenen reafirmar el seu lideratge, no?, a través d'estendre aquesta por. És una cosa que durant la pandèmia va funcionar molt bé, o sigui, quan la gent està atemorida és més fàcil governar i és més fàcil que et facin cas, i segurament és una fórmula que ara, doncs, es veu que, com que va funcionar en aquell context, podria continuar funcionant. I jo crec que Macron, per la seva situació política interna, pel seu lideratge, ha tocat que ell, de manera molt hàbil, sap fer revifar puntualment en qüestions de la màxima grandiloquència. Doncs segurament això té més a veure amb aquesta necessitat seva personal, política, interna, que no pas amb una cosa que realment hagi de preocupar més enllà, i evidentment la situació és molt fotuda arreu del món, i no la vull menystenir, però que compta amb el que ens vulguin colar amb aquesta excusa.
Vuit minuts i arribarem a les 10 de la nit i acabarem parlant de casa nostra, perquè dèiem, hi ha eleccions als Estats Units, però també hi ha primer eleccions a casa nostra i després a la Unió Europea, que per cert, abans dèiem que estàvem pendents de la presentació de la candidata de la CUP. Fons oficials del partit han dit que no es comunicarà de manera definitiva fins demà o dimecres, però hi ha alguns mitjans, com per exemple ara, que ja publiquen que és Laia Estrada la candidata, qui serà la candidata de la CUP. Recordem que hi havia dos noms sobre la taula, que un era el de Laura Vega i l'altre el de Laia Estrada, doncs bé, sembla que seria Laia Estrada. I per altra banda també tenim el dubte del Partit Popular, perquè avui s'han trobat Alberto Núñez Feijóo i Alberto Fernández, sí, ara ho estic dient bé.
Alejandro.
Alejandro, això, dic, comença a parar, però m'estic aquí. Dic, alguna cosa no he dit bé. I de moment no s'ha confirmat qui serà el candidat, sí que s'ha recordat que es decidirà des de Madrid.
Dient,
a veure, Camilo.
Dient, no està mal escuchar lo que dicen los de PP de Catalunya.
Ha dit, en tot cas, els escoltarem, però nosaltres prendrem la decisió, no?
Fantàstic.
Sí, al PP le passa una cosa molt graciosa, i és que les perspectives de les enquestes ens insinuen que tindria un creixement meravellós, però això passa no per un tema de candidat, un tema de cara, sinó per un tema de conjuntura. Con lo cual, és que costa molt de creure que hi hagi un candidat més presentable que Alejandro Fernández en el PP, si és que en el PP català encara queda gent, perquè això també és veritat que és un partit que s'ha anat desgranant, degradant amb el temps, perquè la pèrdua de representació pues, va fer menys diners, etc. Perquè és que, és a dir, els noms que s'han posat fins ara sobre la taula és ell o Dolors Montserrat, i Dolors Montserrat moltes vegades que no vol tornar, i tampoc crec que sigui una carta molt més efectiva que el que és el Alejandro Fernández.
Voleu comentar alguna cosa més sobre això?
No, bueno, aquests moviments curiosos que fa la CUP, com anunciar candidats a veure com més a prop dels festius s'acosta, en qualsevol cas, crec que ja està bastant clar que serà la Llastrada, i això pot confirmar...
Sí, ho hem dit, ara ho hem pogut confirmar des de RAC1 que serà la Llastrada.
El que es confirma és el que dèiem, que la Llastrada serà l'única candidata, més enllà de la incògnita del PP, que no repetirà, o sigui, l'única que serà nova, l'única candidata nova, i malgrat tot, recordem que la Llastrada va ser, per exemple, qui va anar a molts dels debats que es van fer en les eleccions del 2021. Per tant, veurem debats pràcticament amb les mateixes cares que havíem vist al 2021, i això també jo crec que pot afavorir encara més o generar encara més aquesta sensació una mica de cansament i de sensació de no avançar, no? I també és cert que les enquestes que hem vist fins avui encara no contemplaven alguna de les coses que han anat passant els últims dies. Per tant, veurem també com evolucionen les enquestes, i com sempre els que som uns friquis del tema de les eleccions i les campanyes electorals, també veurem com plantegen els partits les campanyes electorals. De moment sembla que pels candidats que tothom va desvetllant, sembla que serà que no hi ha cap gran sorpresa, com a mínim, no? Els candidats que s'han presentat fins al moment, els caps de llista... No només els de la província de Barcelona, també els caps de llista de totes les províncies.
Esquerra va canviar només la de Girona.
Pràcticament, sí, però igualment és una persona que anava de dos, per tant, en aquest sentit tampoc hi ha molta novetat, no? Per tant, en aquest sentit tindrem una sensació una mica estranya de tornar a donar voltes sobre el mateix, i per tant, sembla que ningú farà grans apostes agosarades per aquesta campanya, però, com sempre, aviam també quin impacte té la campanya amb encerts i fallos, no? Diguem-ho així.
No, molt ràpidament, hi ha una incògnita, que és qui serà número 2 de Junts, i per tant qui anirà als debats i qui serà al final cap de cartell durant la campanya. Després ja ho veurem, però aquesta incògnita encara no ens ha estat revelada.
Jo, Maria, crec que ara aposto, ara ja és futurul, però jo crec que s'ho tornaran la 2 i el 3.
I
seran Anna R, sí, perquè Josep Rull és qui havia de ser el candidat si Puigdemont no hagués fet un pas endavant. Això sí que, vull dir, en els entorns de Junts això se sap i és una cosa. Per tant, Josep Rull ja s'estava relativament preparant per unes hipotètiques eleccions en què Puigdemont o no es volgués o no es pogués presentar. Llavors, en aquest sentit, Josep Rull estava ja fent, diguéssim, a l'escalfament, no? Amb tot això sí que sembla que Anna R serà la número 2, o la veurem, perquè Junts és veritat que no sempre fa cremallera amb el tema del sexe, per tant, en aquest sentit podrien arribar a fer número 1 Puigdemont, número 2 Rull, però en qualsevol cas jo crec que s'ho tornaran. Jo crec que intentaran fer una opció coral que al mateix temps el que donarà peu, és a dir, però el gran líder...
Sí, que no hi hagi ningú prou fort com per... Sí,
i no oblidem que Puigdemont va intentar entrar en un debat de manera telemàtica, això tampoc oblidem, aquests debats.
Jo un mateix respecte al que deies, és a dir, a Junts realment tots treballaven perquè el candidat fos Puigdemont, Per tant, és a dir, en cas que hi hagués algú preparant-se, sempre era, però esperem que realment...
Plan B era Rull.
Sí. No tant un plan B, sinó dir, és que han treballat molt al plan A, i és a dir, jo crec que tant el 2 com el 3 com el 4 no pensaran que han perdut una oportunitat. Així com a vegades els partits polítics, hi ha gent que es prepara i diu, al final no ha pogut ser. Jo crec que en aquest cas
també hi ha aquesta competitivitat.
No, tothom jugava molt clarament a això. Jo només dos apunts. Tornem als blocs, és a dir, després de la bafarada de la nova política, tornem als partits tradicionals. Això ha passat, està passant a l'estat espanyol, passarà a Catalunya. I jo crec que sí que estan pendents de l'efecte Puigdemont, però ja recollint el que deien les enquestes, estem unes... I quan l'encertem també hem de poder dir. Jo deia, aquí veig molt que si hi haurà tripartit o no hi haurà tripartit, crec que aquesta tesi es consolida amb un o Puigdemont o Illa. I llavors, depenent del resultat d'altres partits, es faran unes aliances o se'n faran unes altres.
O tripartit o sociovergència. Vull dir que són dos dilemes diferents, però els dos sumen.
Jo crec que hi ha matisos, ara no tenim temps per poder-ho, i anirem veient com evoluciona, però sí que el resum ràpid és el Puigdemont o Illa. Amb totes les coses d'entremig que això pugui significar. I per discrepar de tu una mica, Eulàlia, és a dir, crec que és bo que d'una vegada per totes en aquest país algú en soni de 4 anys enrere, perquè vam agafar com una mena de mania a que tot havia de ser nou i que tot s'ha de cremar durant 4 anys, que la demografia del país no dona.
No, jo estic d'acord, perquè crec que afavorirà la sensació de cansament que sobretot...
Bueno, però jo vull... És a dir, la punt era per dir, però no ha de generar cansament, ha de generar coneixement, traçabilitat, credibilitat, no? És a dir, al final, el nostre país no dona per cada 4 anys canviar la classe política. Però és que és contraproduent.
Però és una sensació, Jordi, que hi ha una falta de cantera. És a dir, jo crec que això és notori en o sigui, és a dir, el procés ajuda en algun sentit que tota una generació s'ha fet fora i aleshores algú ha de tomar les renes. Però que més allà d'això, és veritat que els partits no estan fent una feina real de construcció de lideratges nous.
No, amb això hi puc estar-hi d'acord. Jo hi havia aquestes, una, el procés que escapça una generació, i l'altra aquesta mania de fer-ho tot nou sempre, quan la gràcia era fer pujar gent dels partits, que es fossin gent competent, etc. No? Bueno, veurem com avança tot això. Jo crec que això, tornar a l'antic, serà la novetat d'aquestes eleccions.
Doncs ho anirem deixant aquí. Falten 10 segons per arribar ja a les 10 de la nit. Que tingueu, els que feu vacances, que ho aprofiteu. Bona Setmana Santa.
Moltes gràcies.
Maria, esperem que el teu padrí t'hagi sentit.
I per si de casa no li...